TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. La dona de 36 anys detinguda per presumptament matar la seva sogra a la barriada de Pere Grau a Palma assegura que va actuar en defensa pròpia. L'arrestada va ser traslladada ahir al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb la Policia Nacional. El cadàver va ser localitzat en diversos hematomes i la principal hipòtesi és que les dues dones es varen barallar i la detinguda va pegar diversos cops a la víctima. Ara l'autòpsia haurà de confirmar les causes de la mort violenta i si s'hauria utilitzat algun objecte contundent com a una arma. Tot d'una ho detallem en aquest dimecres, dia 27 de maig. Jornada en què també destacam que una desena de persones han estat desallotjades a Palma per l'esfondrament del terrat d'un edifici.
Els fets varen passar ahir a hora baixa al carrer de Can Campaner número 10. No hi va haver ferits i en el moment dels fets no hi vivia ningú perquè l'edifici està en obres. Quatre de les persones desallotjades han passat la nit en una alternativa residencial que els ha facilitat l'Ajuntament.
I pel que fa al cas Plus Ultra, la novetat és el canvi de data en la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero.
Declararà finalment els dies 17 i 18 de juny. L'ajornament de la compareixença, prevista inicialment per dimarts, allarga la incertesa dins el PSOE. Avui el president del govern espanyol compareixerà davant els mitjans a Roma després de reunir-se amb el papa al Vaticà.
Serà la primera roda de premsa on està previst que Sánchez faci declaracions sobre aquest cas. I aquí, a les Illes, el PP i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics, el que es coneix com a llei òmnibus.
Això després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que varen permetre els pressupostos del 2025. Els ecosobiranistes duran la norma al Tribunal Constitucional, mentre que els populars defensen que la norma servirà per facilitar els tràmits burocràtics i facilitar l'accés a l'habitatge. Són Lluís Apesteguía, a més, i el vicepresident del govern, Antoni Costa.
S'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sòl. Perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears.
Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
I l'Associació de Guàrdies Civils Jusil reclama als consells i als ajuntaments l'allotjament temporal per als més de 200 agents que arriben a les Balears aquest estiu.
L'entitat alerta que els alts preus del lloguer els aboquen a viure en cotxes o caravanes. Demanen al Ministeri de l'Interior que actualitzi el plus d'insularitat i declari les illes com a zona d'especial singularitat per compensar l'alt cost de la vida.
I en els esports, el president del Reial Mallorca descarta una reestructuració al club. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El propietari del club, Andy Colbert, després de disculpar-se pel descens a la segona divisió, ha promès continuar invertint per tornar a la màxima categoria del futbol espanyol, i tot això passa perquè el Mallorca faci un projecte ambiciós i per mantenir la continuïtat dels treballadors del club. Pel que fa a la continuïtat dels jugadors, serà difícil mantenir gran part del bloc d'aquesta passada temporada. Un exemple és el de Jean Virgili, que viurà un estiu d'ofertes després que la seva clàusula baixi dels 30 als 12 milions d'euros d'ençà del descens. I Alexia Putellas jugarà avui cap vespre el seu darrer partit com a jugadora del Barça. La catalana va anunciar ahir el seu adeu al club després de 14 anys, temps en el qual ha disputat 507 partits, ha fet 232 gols i ha aconseguit 38 títols.
I pel que fa al temps, les altes temperatures màximes tornaran a ser avui les protagonistes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornem a encetar una jornada de calor, esperant que els valors màxims d'avui tornin a girar aproximadament entre els 27 i els 32 graus arreu del territori. D'altra banda, més enllà d'això, tindrem molta calma, tindrem molt de sol a totes les illes. El vent tornarà a bufar molt fluix amb un component variable i això permetrà que tinguem també la mà com una bassa d'oli. En general, serà una jornada amb molt pocs canvis i esperant continuar amb aquestes condicions pel que resta d'aquesta setmana. Ara mateix tenim a Mallorca 15 graus a Petra, 18 a Alcúdia i 20 a Palma. A Menorca, 20 graus a Mahó i 21 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 16 graus a Eivissa i de nou a Sant Francesc.
Són temperatures ara que són les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Ansel López, Caterina Bany, Toni Escanelles, Cristina Bausà i Neus Pericàs. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ho fem amb les novetats del crimà. Pere Grau, la detinguda per presumptament matar la seva sogra en aquesta barriada de Palma, alega que va actuar en legítima defensa. Així ho ha relatat la dona, que ahir va ser traslladada al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb la Policia Nacional. El cadàver va ser localitzat amb múltiples cops. L'autòpsia haurà de determinar ara les causes de la mort violenta i si s'hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma.
La investigada de 36 anys s'ha mostrat col·laboradora amb els agents del grup d'homicidis en el moment de la reconstrucció, un trasllat que ha generat tensió al barri palmesà. Els veïnats han escridassat la detinguda quan ha sortit del domicili després de la reconstrucció. La principal hipòtesi és que les dues dones varen tenir una brega en el domicili situat al carrer de Gabriel Llebrés i l'arrestada hauria colpejat la víctima diverses vegades, fet que li hauria ocasionat la mort. Fonts properes a la investigació apunten que veïnats i familiars, entre els quals el fill de la víctima, varen telefonar a la policia i es registraren fins a 7 telefonades d'alerta. Són alguns veïnats.
El crit, sí. Vaig sentir en sos crits, vaig sortir, però ja vaig veure policies. I vaig dir cosa ha passat. Jo molta de por, en seria, no he dormit avui. Tota seria de, ai, què deu passar, ai, què deu passar. I després varen dir, no, és que han mort una senyora.
He vist que hi havia hagut molt de tot per aquí.
Muchísimo revuelo, habían tres coches de policía, policía nacional, policía local, una ambulancia, y por lo visto el hijo de la, bueno, de la fallecida había entrado y salido de la vivienda después de que sacaron el cuerpo de la mujer, lo metieron en la... en l'ambulància.
Després de la reconstrucció, els policies han davallat de la casa diverses capses i una maleta amb proves. Els agents analitzaran la roba de la detinguda i si hi havia denúncies prèvies. Tot fa pensar que els agents esgotaran les 72 hores abans que passi a disposició judicial, previsiblement dijous.
I encara a Palma, una desena de persones han estat desallotjades per l'esfondrament del terrat d'un edifici al carrer de Can Campaner, número 10, prop de la plaça del Mercat. No hi ha ferits i en el moment dels fets no hi havia ningú perquè l'edifici està en obres. Els operaris, que en aquell moment eren allà fent feina, havien abandonat l'immoble abans de l'esfondrament després de sentir un renou.
Les que sí s'han vist afectades són diverses famílies del carrer del costat, el carrer de Can Puello, que ha estat desallotjades per precaució. Són 10 persones i, segons l'Ajuntament, 4 d'elles han passat la nit en una alternativa residencial que els ha facilitat serveis socials.
Pues en este momento estaba en mi sala, sentada en mi sofá. Han estado desde la semana pasada trabajando y ya esta semana fue como que vinieron más personas y ya se escuchaba bastante. Y en una de esas pues se escuchó como que se vino abajo. Yo en principio creía que era mi misma finca porque fue súper rara la sensación.
Bueno, he llegado de trabajar y me encontré con todo el percal. O sea, llegó hasta la policía, los bomberos y la grieta y se ha caído abajo el techo del edificio al lado.
De moment es desconeixen les causes que haurien fet cedir el terrat de l'edifici i la zona ha quedat acordonada.
I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, declararà finalment els dies de 7 i de 8 de juny. L'ajornament de la compareixença prevista inicialment per dimarts allarga la incertesa dins el Partit Socialista. La formació es troba a l'expectativa de conèixer com es defensa Zapatero de les revelacions de la investigació del cas Plus Ultra, que es coneixen a comptagotes. El president de l'executiu central, Pedro Sánchez, té prevista avui una roda de premsa a Roma després de reunir-se amb el papa en el Vaticà, la primera on fa comptes fer declaracions sobre aquest cas.
L'ajornament de la declaració de Zapatero l'havia reclamada el seu advocat, al·legant que necessitava més temps per estudiar el sumari. D'aquesta manera queden 3 setmanes per conèixer com es defensa l'expresident. Enmig d'aquest procés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama respecte per a la presumpció d'innocència.
Usted ya ha condenado al presidente Zapatero. Bueno, pues mire, permítame que como ministro de Justicia le diga que este es el tiempo de la justicia. La instrucción no acaba más que de empezar y, por tanto, le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia.
Des del mateix partit, una de les veus més discrepants torna a ser la del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, qui ha reiterat les seves paraules de fa un temps.
Hace más de un año dije... dentro de mi partido, en el Comité Federal, o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones.
Aquest assumpte protagonitzarà un dia més la sessió de control al Congrés dels Diputats, això sí, amb l'absència del president Sánchez amb motiu del seu viatge oficial a Roma.
Podem, el PNB i Junts diuen que la legislatura està morta, però descarten donar suport a una hipotètica moció de censura contra Sánchez. I a l'esquerra del PSOE tots els partits coincideixen a demanar explicacions a Zapatero. Són Ione Belarra, de Podem, Ernest Urtasun, ministre de Cultura i membre de Sumar, i Àgueda Micó, de Compromís.
En Podemos creemos que la legislatura ya estaba muerta antes del caso de Zapatero.
El señor Zapatero le debe una explicación a la sociedad española. Cuando antes la dé mejor.
Ahora, en estos momentos, lo que pedimos es explicaciones por parte del gobierno y por parte del expresidente Rodríguez Zapatero.
Ignacio Garriga, de Vox, creu que el cas Zapatero és la punta de l'iceberg d'una enorme trama i demana a Sánchez que convoqui eleccions.
En caso de que se presente una moción de censura, lo que queremos es que sirva para desalojar a este entramado criminal que ha saltado el poder de la Moncloa y los contrapoderes del poder ejecutivo.
Mentrestant, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica que els socis del Partit Socialista demanin un govern net, però que no actuïn contra l'executiu, ha dit, més brut de la democràcia espanyola.
Si creen que es mejor apoyar un gobierno de corrupción y no abrir las ventanas al cambio, tienen muy mal concepto de sus votantes.
I això quan la investigació del cas Plus Ultra destapa vincles amb Mallorca. Un habitatge del ciutadà holandès Simon Lendert, ubicat a Santa Maria del Camí, es troba ara en el punt de mira de la unitat de delinqüència econòmica i fiscal. Segons el sumari del cas, s'hi guardaven 2 lingots d'or, 12 rellotges de luxe i també nombroses joies en el seu domicili de Mallorca. El propietari l'investiguen pels seus préstecs a la companyia aèria sota sospita a través dels seus negocis de venda d'or i de matèries primeres.
La casa va ser escorcollada l'octubre del 2024, en compliment de la comissió rogatòria de Suïssa que va motivar l'obertura d'aquesta investigació. Actualment, sobre l'IDERT, hi ha una ordre internacional de detenció a efectes d'extradició. Després de l'escorcoll al seu habitatge de Santa Maria, l'home va reconèixer davant el fiscal de Ginebra la propietat de 3 societats a través de les quals va fer uns contractes de préstecs a favor de Plus Ultralínies Aèries.
I sobre un altre cas judicial que plana en l'òrbita de Pedro Sánchez, el jutge Juan Carlos Peinado cita la dona del president Begoña Gómez dia 9 de juny a una audiència prèvia al judici amb un jurat popular.
L'instructor també ha citat l'assessora de Gómez a la Moncloa i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado aquest mateix dia podrà acordar l'obertura de judici oral, una decisió no recurrible.
I encara de l'àmbit judicial, el Partit Socialista d'Eivissa demana novament la dimissió del president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, per l'obertura de judici oral pel cas La Vida Aislados. Consideren inassumible que Marí s'assegui al banc dels acusats de l'Audiència Provincial pel vídeo promocional. El president de l'entitat insular recorda, però, que la Fiscalia no hi veu cap delicte i reitera que el cas és una campanya política orquestrada durant el passat govern de Francina Armengol. Ens ho explica Enric Fernández.
El PSOE i Vicent, que fa d'acusació popular, diu que Vicent Marí no pot seguir el càrrec mentre està acusat de presumpta prevaricació, tràfic d'influències i coaccions i danys psicològics contra l'exinterventora del Consell, que va posar entrebancs a l'adjudicació de la campanya La Vida Aislados durant la pandèmia de la Covid l'any 2020. Elena López és consellera i portaveu dels socialistes al Consell eivissenc.
A diferència de lo que vol vendre el PP, no és un fet d'una manipulació d'un partit polític. Està dient l'audiència provincial que ha d'anar a judici. Fixeu-vos que de tota la pandèmia, l'únic càrrec polític que seurà en el banquet dels acusats és en Vicent Marí.
El jutge considera justificada la via d'urgència en la contractació de la productora Fuera de Escena, però no té clar el procés d'adjudicació a una empresa d'una regidora de Santa Eulària, per la qual cosa ara demana a l'audiència l'obertura de judici oral. El president Vicent Marí ha tornat a defensar la seva innocència i ha recordat que la Fiscalia tampoc no hi veu delictes.
Aquest cas neix d'una investigació ordenada per na Francina Armengol i el seu govern a l'Oficina Anticorrupció, que varen instruir un expedient a l'Oficina a base de mentides, a base de manipulacions, però la notícia ara és que la pròpia fiscal ha tornat a fer 2 escrits més on diu que no hi ha delicte.
Ara falta saber quan l'audiència provincial, que acumula retards, assenyalarà el judici i si aquest serà abans o després de les eleccions municipals i autonòmiques de 2027.
També els jutjats al cap de gabinet de Marga Proens ha declarat com a investigat per un presumpte delicte de prevaricació. Això després de la querella interposada per un funcionari que l'acusa de manipular un procés públic per contractar així un familiar seu com a xofer de la presidenta.
Alejandro Jurado només ha contestat les preguntes del seu advocat i ha defensat que la confiança és clau per ocupar el càrrec de conductor de la primera autoritat de les Balears. De fet, Jurado basa la seva defensa en això, que aquesta feina l'ha de dur a terme un càrrec de confiança, de lliure designació i no un funcionari de carrera com havia passat les darreres legislatures. Ahir, en sortir de la compareixença judicial, el cap de gabinet es va limitar a assegurar que tot havia anat bé.
La crònica judicial ha centrat també la sessió de control al govern al Parlament. El Partit Popular i el PSIP s'han intercanviat acusacions pels respectius casos en un debat especialment tens.
La presidenta Proens ha carregat contra el PSOE i ha assegurat que els socialistes varen arribar al govern d'Espanya per combatre la corrupció i han acabat amb tot el partit sota sospita.
Tota sa banda d'espeujot a sa presó. Zapatero investigat per blanqueig a gran escala o per un rescat presidit per Pedro Sánchez. Ja sé que avui han desayunado con diamantes, però surti de xoc que la legislatura ha de continuar.
El portaveu socialista Iago Negueruela ha acusat Proens de fer política barroera i de no parlar dels casos que afecten el PP, com és el del president del Consell d'Eivissa o el del seu cap de gabinet.
No puedo entender que el señor Costa diga tráfico de influencias y delito de prevaricación como algo muy grave a una persona investigada, pero no diga nada de una persona que se va a sentar en el banquillo de los acusados por delito de prevaricación y tráfico de influencias. Señora Proens, el señor Marín se va a sentar en el banquillo de los acusados.
Vox aprofita el debat per reclamar al PP que forci eleccions anticipades després de la polèmica per la imputació de Zapatero.
I el Partit Popular i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que varen permetre els pressupostos del 2025. La norma acabarà al Tribunal Constitucional, Marta Puyalto.
Ha estat una tramitació polèmica que, a més, durà al Constitucional. Ha passat de ser una norma centrada en reduir els tràmits per impulsar inversions a convertir-se en un macroprojecte legislatiu que modifica prop de 50 lleis. Els ecosobiranistes denuncien tant la manera com s'ha procedit, com també el contingut, que consideren una cessió total del govern a Vox. Són Josep Castells i Lluís Apesteguia.
Aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
No volem ser còmplices d'aquesta mala representació teatral de la democràcia.
La socialista Amanda Fernández ha criticat durament el contingut de la norma. Els socialistes consideren que la llei s'ha convertit en un paquet de retrocessos en matèria d'habitatge, territori, llengua i drets socials. Tot i això, han pactat amb el PP algunes esmenes relacionades amb la regulació de les VTC i la gestió tributària.
I donar compliment a les dues dèries de l'extrema dreta, el racisme i l'odi que ha per la nostra llengua pròpia.
Vox, soci parlamentari imprescindible per aprovar la llei, ha impulsat algunes de les mesures més controvertides, com l'enduriment dels requisits per accedir a la renda social garantida, com les mesures per rebaixar el requisit del català. És Manuela Cañadas.
Para ustedes la prioridad no es garantizar el mejor servicio al ciudadano. La prioridad es mantener intacto un modelo de imposición lingüística construido durante décadas.
Finalment, tant els populars com el vicepresident Antoni Costa han defensat que la norma servirà per agilitzar tràmits administratius, facilitar l'accés a l'habitatge i donar resposta a problemes socials i de manca de personal a l'administració.
Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
Aquest dimarts també s'ha aprovat la proposta de modificació de la Llei Estatal de la Infància per tal que 200 condemnats per abusos no puguin fer classe.
I el que també ha quedat aprovat en aquest cas a la Comissió Mixta d'Insularitat del Congrés i del Senat ha estat una moció que demana millores a la xarxa viària, el que el govern central aprovi un nou conveni de carreteres a Mallorca de 350 milions d'euros. La iniciativa l'ha presentada el Partit Popular, ha quedat aprovada amb els vots a favor de tots els grups, a més del PP, també de Vox, de Sumar Més i del grup Mix, mentre que el Partit Socialista s'hi s'hi ha abstingut.
L'escrit exigeix a Madrid el retorn dels 230 milions d'euros del conveni de carreteres anul·lat fa 5 anys pel govern autonòmic de la socialista Francina Armengol amb el president Pedro Sánchez a la Moncloa. Un acord que, actualitzat, hauria de ser ara de 350 milions. La senadora del Partit Popular, Maria Salom, ha lloat el consens al qual ha arribat Galmés i ha destacat la necessitat de desembossar les carreteres de l'illa.
El presidente Galmés nos reunió a todos los diputados y senadores de todos los colores políticos y nos entregó este documento firmado. Y nos dijo, clarísimo, el gobierno de España está cometiendo una injusticia con la isla de Mallorca. Batallad este tema en Madrid. Y aquí estamos.
El senador socialista José Illa ha agafat el guant i ha assegurat que el problema de les carreteres de Mallorca no és de pressupost, sinó d'inacció dels governants populars, tant del Consell com del govern.
Se ha ofrecido un modelo de financiación nuevo que supone 420 millones más para Baleares cada año. Se podrían hacer una vez y medio este convenio de carreteras cada año. Y el PP está en contra y vos también. Por tanto, no digan que es un tema de dinero. No es verdad. Lo que tapan es un fracaso de gestión.
Al seu torn, Sumar Més per Mallorca ha criticat la manca de conscienciació d'uns i altres i ha reivindicat una millora de les carreteres, una necessitat que també comparteix Vox.
I encara un apunt més de la política, la segona sessió del debat d'estat de la ciutat a l'Ajuntament de Palma ha acabat amb el 57% de les propostes dels grups aprovades. Una de les més destacades és la modificació del Pla General del 2023 que permetrà aprofitar sòl urbà consolidat i generar 831 habitatges de protecció pública en el Pla Especial de Son Buscats.
Aquesta però no és l'única. S'han aprovat 23 de les 40 qüestions abordades entre dilluns i ahir. Un dels temes que ha tingut unanimitat a cort és la reestructuració integral de la policia local impulsada per PSC i PSOE i negociada i consensuada amb els sindicats representants. També el PP i Vox han tirat endavant la creació de la figura de l'agent cívic i la presència d'agents de la policia local a dins els busos de l'EMT. D'altra banda, també s'ha acordat que els ajuntaments puguin decidir a què destinen els superàvits i els romanents quan estan sanejats econòmicament.
Són ara les 7 i 21 minuts. Fem una pausa i anem en directe fins a Songoleu, on en aquests moments es du a terme una operació antidroga.
Treu el màxim partit del Pont Aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Com vos dèiem, la Policia Nacional du a terme ara una operació antidroga a la barriada de Songoleu, a Palma, i anem ara en directe fins allà. Hi ha la nostra companya Cristina Bausà. Cristina, bon dia, que és el que en sabem.
Bon dia. De moment sabem que s'està registrant un local al carrer del Regal, que és molt a prop del carrer d'Indalecio Prieto, que és, com sabem, una de les principals artèries de la zona i de les més transitades. Però si ens centrem en el registre, en l'Escorcoll, vos podem dir que ha començat a les 6 del matí, ara fa gairebé una hora i mitja. La du a terme el grup d'estupefaents número 2 i amb ells hi participen la unitat de prevenció i reacció, guies canins i la unitat de subsol. També sabem que en aquest moment ja s'han incautat substàncies estupefaents a l'interior d'aquest local, d'aquest habitatge, i que al llarg de la jornada es produiran diverses detencions.
Gràcies, Cristina. Estarem pendents, per tant, de l'actualització d'aquesta operació antidroga que, com dèiem, s'està duent a terme, la Policia Nacional en aquests moments al barri de Songoleu, a Palma. 7 i 23. I vos parlem ara de Guàrdies Civils, de l'Associació de Guàrdies Civils Jussil, que reclama als consells i també als ajuntaments allotjament temporal per als més de 200 agents que arriben a les Balears aquest estiu.
L'entitat alerta que els alts preus dels lloguers els aboquen a malviure a cotxes o a caravanes. Per solucionar-ho de manera definitiva, exigeixen al Ministeri de l'Interior que actualitzi el plus d'insularitat, que declari les illes com a zona d'especial singularitat, tot això per compensar l'alt cost de la vida.
I avisa, l'Ajuntament ha donat 2 dies per treure les caravanes de sa joveria als habitants d'aquest assentament. S'han despertat amb avisos de retirada, però no els donen cap validesa perquè no venen del jutjat i ho veuen com un intent de pressió del consistori.
L'equip de govern ha explicat que s'estan retirant vehicles abandonats, que la vintena de caravanes habitades a les quals també s'ha penjat l'avís tenen 48 hores per partir. Els que hi viuen a l'assentament, però, aleguen indefensió perquè no es diu quina norma concreta és la que s'està violant i parlen de vehicles, però es tracta de les seves cases. Ho explica un dels afectats.
Tienes que avisarnos a nosotros y darnos unos 2 meses para salir de aquí, no por la noche y la mañana. Y todo esto No me preocupo por nada todavía. Aquí tiene que haber un aviso del juez, algo para saberlo. Pero no ponerlo en papel por ponerlo, ¿no? Lo calentando el motor de todas maneras, porque como es furgoneta van a pensar que está botada, ¿sabes? Pues no, tiene seguro, tiene todo.
I el govern no tornarà a habilitar el servei d'autobús gratuït a Mallorca per facilitar el desplaçament a les festes de Sant Joan. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha anunciat que s'ha descartat repetir l'experiència que l'any passat va transportar un total de 375 persones.
Un servei especial que unia Inca i el Port d'Alcúdia i que va generar molta polèmica. L'Ajuntament de Ciutadella, de fet, ho va criticar perquè considerava que el govern propiciava la massificació de les festes patronals.
No está previsto ningún servicio especial a San Juan y quisiera apuntarle que en ningún momento, en ningún caso, se trataba de un servicio gratuito, ya que solo viajarían de manera gratuita aquellos que contaran con la tarjeta única, nadie más. Esta acción tampoco suponía ningún tipo de aumento de afluencia de gente que se desplazaba a las fiestas, ya que se limitaba un servicio especial a la terminal marítima del Port del Cudi, en días de alta demanda del transporte marítimo.
Ho ha explicat el ple del Parlament en resposta a la pregunta del diputat Josep Castells de Més per Menorca.
Per cert, amb motiu de les proves d'accés a la universitat que tindran lloc entre dimarts i dijous de la setmana que ve, es reforça el transport públic amb serveis especials de metro.
I es reforcen també les freqüències de metro a primera hora del matí en noves sortides des de l'estació intermodal fins a la UIB. Servei Ferroviaris de Mallorca també afegeix una freqüència a les 7:05 i quan faltin 10 minuts per les 8 de dimarts que ve, dimecres i dijous, aquests nous horaris, se n'afegeix un mes a les 8:05. Les proves es concentren principalment a la UIB, on es pot accedir en metro i en les línies de bus del tip 202 i 203. Els estudiants, que estan convocats als centres d'Inca, Manacor i Sant Llorenç, també disposen de diferents serveis de transport públic.
I és el moment ara de fer un cop d'ull a les portades dels diaris aquí a les Balears, avui pendents dels successos.
És així, també de la ressaca d'alguns successos. Ara ho veiem. El cas d'última hora, per exemple, és un d'aquests. Seguint la portada del tema d'ahir, explica que la dona detinguda per matar la seva sogra assegura que el que va fer va ser defensar-se. En mostra, per cert, una fotografia d'ella acompanyada d'agents de la policia a l'arribada al lloc on es va reconstruir el crim. De fet, Diari de Mallorca titula exactament per aquí, treu de fet una fotografia molt semblant, al mateix moment, més grossa encara s'ha de dir, de pràcticament és el tema gros de la portada del Diari de Mallorca, però damunt destaca unes declaracions que va fer la presidenta Marga Proens, un altre tema assegurant que els menors migrants venen a viure tutelats sense intenció d'integrar-se. Són les paraules textuals que destaca el Diari de Mallorca a la seva portada. Dels digitals, Mallorca Diario mostra també l'acusada de matar la seva sogra en fotografia, una fotografia també molt semblant a la dels altres dos diaris editats en paper, posen el focus en que assegura que va fer-ho en defensa pròpia, en aquest cas afegeix aquest propi a Mallorca Diario. OK Baleares, per la seva banda, titula que avui els operaris tornen a les obres d'Esbaluart i destaquen que ho fan 4 anys després d'haver-les deixades. En canvi, l'Ara Balears es fixa en unes altres obres, però en aquest cas pel mal estat al cementeri de Manacor. Una denúncia per part d'un ciutadà que diu que els nínxols estan pràcticament que cauen. I parlant de caigudes, a la portada del Menorca, en paper, una furgoneta que va caure des d'una alçada important allà. Va anar, de fet, 50 metres, explica a la portada, sense frens, i va caure després per un terraplè a Cala Corb. També diu que la Sareb es quedarà 52 dels 56 pisos de l'edifici de l'AIO, aquest edifici famós que n'estan fent un seguiment des d'aquest diari, i anem ja amb els diaris editats en paper a les Pitiuses, en aquest cas, que hi trobam temes més recurrents. De fet, el diari diu, i ho acabem de sentir just ara mateix, que hi ha una ofensiva contra les caravanes a Vila aquesta vegada. De fet, sentíem algun dels afectats fa just una estona en aquest informatiu. El periòdico d'Eivissa, per la seva banda, assegura que els guàrdies civils, i també n'han parlat fa poca estona, cerquen un allotjament temporal per passar l'estiu.
Això, la premsa local a l'estatal segueix el degoteig de reaccions al cas Plus Ultra.
És així, cada vegada hi ha més qüestions, cada vegada cada portada té alguna cosa més. En el cas del País, per exemple, avui treuen una fotografia del jutge baixant de l'Audiència Nacional, del jutge que instrueix el cas. Diuen que posposa la declaració de l'expresident Zapatero en aquest cas, Ho diu al peu de fotografia perquè en gros el titular que diu és que el CEPI anticipava les empreses que podien rebre un rescat. El Mundo, per la seva banda, diu que Sánchez es blinda amb la seva bombolla internacional, utilitza aquest terme, per esquivar l'escàndol, i també diu, en gros, que Moncloa és conscient del calvari que vendrà i aporta unes declaracions sense dir en concret d'aquí, i això ho fa molt darrerament el diari El Mundo, que diuen... Tenim 5 tirs a l'estómac, però no precisa qui va fer exactament aquestes declaracions. En tot cas, l'ABC avui treu un titular críptic, hem de dir. Diu que el ministre Bolaños va cessar la jutgessa suïssa després de la petició d'ajuda per l'empresa Plus Ultra. En canvi, La Vanguardia, que sempre és molt més entenedor a la seva portada, el que diu és que Pedro Sánchez resisteix a la Moncloa i que en aquest cas rebutja claudicar pel setge judicial que considera que està rebent.
A 7:30 resumim els principals titulars. La dona de 36 anys detinguda per presumptament matar la seva sogra Pere Garau a Palma assegura que va actuar en defensa pròpia. L'arrestada va ser traslladada ahir al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb la Policia Nacional.
El cadàver va ser localitzat amb diversos hematomes i la principal hipòtesi és que les dues dones es varen barallar i la detinguda va pegar diversos cops a la víctima. Ara l'autòpsia ha de confirmar les causes de la mort violenta i si s'hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma.
I en aquests moments el grup d'estupefaents de la Policia Nacional du a terme una operació al barri de Songolau de Palma.
Escorcoll en un local del carrer del Regal. L'escorcoll ha començat a les 6 del matí i al llarg del matí s'espera que s'hi produeixin detencions.
Una jornada en què també destacam que una desena de persones han estat desallotjades, també a Palma, per l'esfondrament del terrat d'un edifici.
Els fets varen passar ahir hora baixa al carrer de Can Campaner número 10. No hi varen haver ferits i en el moment que va passar no hi havia ningú perquè l'edifici està en obres. Quatre de les persones desallotjades han passat la nit en un allotjament que els ha facilitat l'Ajuntament.
I pel que fa al cas Plus Ultra, la novetat és el canvi de data en la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero.
Declararà finalment els dies 17 i 18 de juny. L'ajornament de la compareixença, prevista inicialment per dimarts, allarga la incertesa dins el PSOE. Ara el president del govern espanyol farà una roda de premsa davant els mitjans a Roma després de reunir-se amb el papa al Vaticà.
Serà avui la primera roda de premsa on està previst que Pedro Sánchez faci declaracions sobre el cas. I aquí a les Illes, el Partit Popular i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics, el que es coneix com a llei òmnibus.
Això després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que varen permetre els pressupostos del 2025. Els ecosobiranistes duran la norma al Tribunal Constitucional, mentre que els populars defensen que aquesta llei servirà per facilitar tràmits burocràtics i també l'accés a l'habitatge. Són Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i el vicepresident del govern, Antoni Costa.
S'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sòl, perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears.
Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
I d'aquí a uns minuts serem en directe a Binissalem, on des d'ahir a les 4 de l'hora baixa bona part del poble s'ha quedat sense internet.
Això afecta les cases, però també els comerços, que no poden disposar de dispositius que funcionen a través de la xarxa com els datàfons.
I també vos explicarem tots els detalls de la Fira del Llibre de Palma, que comença aquest divendres i que farà canviar la pell de la plaça d'Espanya durant 10 dies.
Arrencarà amb la jornada més especial, la nit de la fira, que oferirà llibres i música fins a les 10 del vespre al Cor de Palma. Hi haurà tot això i molt més, segons explica Miquel Ferrer, que és el president del Gremi de Llibreters de Mallorca.
Durant aquests 10 dies, des d'aquest divendres 29 de maig fins diumenge 7 de juny, podrem trobar a la plaça d'Espanya una diversitat immensa de llibreries, amb 16 llibreries participants i, a més, les casetes de l'Ajuntament de Palma, de la nova editorial Moll i de la Fundació Mallorca Literària.
I pel que fa al temps, les altes temperatures tornaran a ser avui les protagonistes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornem a encetar una jornada molt semblant a les anteriors i continuarem amb un termòmetre elevat. La màxima tornarà a girar aproximadament entre els 27 i els 33 graus. D'altra banda, quant al cel, el sol tornarà a ser el protagonista amb permís de qualque pinzellada de núvol prim. Molt poca cosa. El vent bufarà flux de component variable i això permetrà que tinguem també unes condicions marítimes molt tranquil·les. En termes generals, serà una jornada plàcida i també marcada per aquest termòmetre elevats. Ara mateix tenim a Menorca 19 graus a Castell i 22 a Mercadal. A les Pitiuses 18 graus a Santa Eulària i 22 a la Savina. I a Mallorca 17 graus a Campos, 20 a Inca i 23 a Son Cervera.
I connectant també ara amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha hagut un accident que està provocant alguns problemes en la circulació de Nifornes. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, avui de matí, a les 7 aproximadament, ha hagut una topada a l'arribada, un poc antes d'arribar a sortir de l'autopista de Llucmajor, la incorporació en via de cintura. En aquest moment estan fent feina i troben dos carrils que estan ocupats, així que trobaran circulació molt lenta, pràcticament des d'Espillerí fins a l'entrada de Palma. Trobaran retencions, també les retencions habituals, a l'autopista d'Inca, des de Consell fins a Santa Maria, i també l'entrada de l'Espolígon de Son Castelló. A la via de cintura, en sentit cap a Andratx, també a la Teulera, i trobaran retencions. És tot per el moment. Bon dia.
Gràcies, Dani, per aquesta darrera hora. Atenció, sobretot als qui hagin de circular per l'autopista de l'aeroport en direcció a Palma en aquesta hora. 7:35, anem amb els esports.
Informatiu matí. Esports.
I començam amb el president del Reial Mallorca, que descarta una reestructuració al club. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El propietari del club, Andy Colbert, després de disculpar-se pel descens a la segona divisió, ha promès continuar invertint per tornar a la màxima categoria del futbol espanyol. I tot això passa perquè el Mallorca faci un projecte ambiciós i per mantenir la continuïtat dels treballadors del club. Pel que fa a la continuïtat dels jugadors, serà difícil mantenir gran part del bloc d'aquesta passada temporada. Un exemple és el de Jean Virgili, que viurà un estiu de ofertes després que la seva clàusula baixi dels 30 als 12 milions després del descens. Sigui com sigui, el club ja fa feina en la seva nova realitat i ahir dos jugadors importants de l'equip, Vedat Muriqi i Pablo Torres, mitjançant les seves xarxes socials, es varen dirigir als aficionats amb un missatge publicat de disculpes. I els que també parlen són els representants de les penyes del Mallorca. Sentim el president d'Unió de Penyes, Toni Vallespí, en declaracions ahir al programa Esports 3.
Però ja s'ha consumat ja els descens, doncs ara el que hem de començar és a parlar del futur. Quina serà la fua de ruta del Mallorca i, sobretot, demanar que sigui un projecte sòlid, ambiciós, amb unes decisions que puguin generar, sobretot, il·lusió a tot el mallorquinisme, a tota l'afició, no?
A més, el Mallorca rebrà aquest estiu més ingressos gràcies al Mundial. Recordem que la FIFA té previst compensar els clubs per la cessió de futbolistes amb uns 10.000 euros per dia i jugador. En el cas del Club Vermell, el Mundial comptarà com a mínim amb dos representants del Mallorca, Johan Mojica amb Colòmbia i Samu Costa amb Portugal. D'altra banda, el davanter Kai Larin, que ha jugat cedit aquesta temporada al Southampton, ha entrat a la prellista del Canadà. Pel que fa a les competicions europees, el Rayo Vallecano disputarà avui a les 9 del vespre la final de la Conference League contra el Crystal Palace. El conjunt madrileny ja és a Leipzig, Alemanya, i comptarà amb més d'11.000 aficionats a la graderia del Red Bull Arena, el desplaçament més massiu de la història del club. El seu entrenador, Íñigo Pérez, vol aconseguir el que seria el primer títol del club.
Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición. Al final, mañana, por mucho que queramos hablar de final, de épica, de la primera en 102 años, de todo esto es un partido de fútbol. Entonces, cuanto más lo simplifiquemos, yo creo que más cómodos van a estar y más cerca estaremos de poder ganar.
Pel que fa al rival, el Crystal Palace ha finalitzat 15 a la primera divisió anglesa i té a la seva plantilla el defensa mallorquí Xadi Riad, que a més anirà al Mundial amb el Marroc. I a la primera federació, l'UDI Eivissa ha anunciat que Javi Lara deixa de ser el director esportiu del club. Un anunci que arriba després d'anunciar que el tècnic Miguel Álvarez tampoc continuarà el conjunt blau-cel. El president de l'UDI, Amadeo Salvo, comença així a reestructurar l'equip després de tancar una temporada amb la pitjor classificació del club a la primera federació i sense possibilitat de disputar la pròxima edició de la Copa del Rei. I pel que fa al play-off d'ascens a la primera federació, l'Atlètic Balears ha comunicat que s'han esgotat totes les entrades per a la final de diumenge contra el Real Jaén a l'Estadi Balear. Alexia Putellas jugarà avui cap vespre el seu darrer partit com a jugadora del Barça. La catalana va anunciar ahir el seu adeu al club després de 14 anys i parteix de la millor manera possible, guanyant tots els títols aquesta temporada. El darrer, de quarta Champions, fa només 3 dies. Alexia Putellas diu adeu després de jugar 507 partits, marcar 232 gols i aixecar 38 títols. Sentim Alexia.
Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
Per això no vull que sigui un moment trist.
Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
Avui serà un dia emotiu per a Alexia. A les 11 del matí al Camp Nou tindrà lloc l'acte oficial de comiat i a les 7 del capvespre el Johan Cruyff, el Barça, amb Catacoll i Patrick Guijarro, jugarà contra la Real Societat la penúltima jornada de Lliga, el darrer partit de casa i el darrer d'Alexia. I en bàsquet, Juana Camilion i Falou Niang ja són amb la selecció espanyola per a preparar els mundials de 3x3. La jugadora mallorquina i capitana de l'Estudiantes parteix com a una de les líders del combinat espanyol i Falou Niang, jugador del Futbol Mallorca, cerca fer-se un lloc i poder estar a la llista definitiva que competirà a Varsovia a partir del 1 de juny.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadicul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I passen 42 minuts de les 7 del matí. Anem en directe fins a Binissalem. Des d'ahir a les 4 de l'hora baixa, bona part del poble està sense internet per una avaria de la fibra. Això no només afecta les cases, sinó que també afecta els comerços. Precisament a Binissalem hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia, Neus, que en sabem d'aquesta avaria.
Bon dia, idò, però és que a Binissalem els mòbils ara només serveixen com a rellotges i càmeres de fotos, perquè així com dius hi està havent problemes amb internet. Hi ha gent que a casa seva s'ha quedat fora wifi, altres que tampoc tenen dades mòbils i fins i tot hi ha qui no pot telefonar. Hi ha bastanta incertesa i pel que ens han contat les companyies amb problemes de senyal són diverses i avui matí hem pogut parlar amb alguns comerços del poble que ens expliquen les conseqüències d'aquest fet.
Es que yo he llegado ahora mismo a mi trabajo, eso es lo que sé, que no me funciona la televisión e internet, la música.
Tengo entendido por mi pareja que los datáfonos en muchos locales no funcionaban.
També hem pogut parlar amb alguns veïnats.
I no tenim de res des de fa
és des d'ahir a l'hora baixa i han cridat i jo me pensava que eres únic.
Jo em vaig donar compte de les 5 de l'hora baixa, més o menys. Vaig anar a dormir a les 11:30 i encara no havia tornat.
Així com sentiu, aquesta avaria està afectant a molta gent i seguirem informant al llarg d'aquest informatiu.
Gràcies, Neus, per aquesta directa des de Binissalem. Repetim que des de les 4 d'ahir, hora baixa, bona part de Binissalem, d'aquest poble, està sense internet a les cases i també als comerços per una avaria de la fibra. 7:44. I vos parla ara de la sala d'operacions de l'Hospital de Formentera, que encara està inoperativa. Des de fa 3 mesos només atén casos d'emergència. Ara s'està pendent de l'informe del Servei de Medicina Preventiva de Son Espases per veure quines mesures s'han d'aplicar.
Des de finals de febrer s'han hagut de derivar a Can Misses, des de l'àrea quirúrgica de l'Hospital de Formentera, 4 intervencions urgents i una operació emergent que s'ha atès allà mateix, a Formentera. Tot i que el quiròfan sempre ha estat lliure de microorganismes, la decisió només fer les operacions d'emergència s'ha pres de manera preventiva perquè sí que n'hi havia a l'avantsala. Ara mateix s'està pendent d'un nou informe dels especialistes de Son Espases per veure si es pot tornar a reobrir. Pel que fa a la sala de parts, des del passat 27 d'abril funciona al 100% i des de llavors s'hi ha atès un part amb normalitat. Durant el període de tancament parcial s'atengueren 6 parts més a Formentera pel seu caràcter urgent i 9 es derivaren a Can Misses.
I 4 mares a Eivissa que ja han fet donacions al Banc de Llet Materna de les Illes des del mes d'abril ja els és possible fer-ho. Fins ara a Eivissa sí que en podien rebre per als seus nadons prematurs, però no donar-ne. Dani Manau.
Fa 8 anys, na Sandra va tenir un nadó prematur. El seu fill només pesava 700 grams i en part va poder tirar endavant gràcies a la llet materna d'altres mares. Enguany ha tingut una altra filla i ha volgut tornar el favor que ella va rebre. És Sandra Inés Yedaya.
Cuando nació mi hija, que nació el 25 de enero, voy a guardarla por si acaso para un banco, para tener mi banco, pero la verdad es que se me llenaron los congeladores. Llamé, me contacté y logré que el doctor me llamara, me volvió a llamar, me dijo, no la vayas a tirar, por favor, y la puedes llevar a donde donan sangre, allí estará Mercedes y Tania y te la van a recibir.
A Eivissa, el Banc de Llet Materna funciona des de 2013, però no es nodria amb les donacions de les mares eivissenques. Des d'abril, la Fundació Banc de Sang i Teixits coordina aquest servei a l'illa, que ja compta amb 4 donants. Na Sandra va ser la primera. Els beneficis per a un nadó precoç són múltiples. És Nieve Clara Mateazzi, matrona de l'Hospital Can Misses.
No només és un nutrient, sinó també té propietats preventives i terapèutiques, no? Fortaleix el sistema immune, fa de prevenció per la enterocolitis necrotitzant, afavoreix el desenvolupament cognitiu i disminueix l'estància hospitalària, no?
Les candidates a donar han de tenir un estil de vida saludable, no ser fumadores i tenir una bona producció de llet materna. Només cal que ho demanin al centre de salut, a la seva matrona, a pediatria o al banc de sang i teixits.
Investigadors del grup Gravity de la UIB han participat en la publicació d'un nou catàleg d'observacions d'ones gravitacionals que recull nous rècords en la precisió d'aquesta disciplina.
I entre els resultats més destacats figuren la millor localització mai aconseguida per una font d'ones gravitacionals i la detecció del senyal més clar registrat fins ara. Les ones gravitacionals són petites vibracions de l'espai-temps produïdes per esdeveniments còsmics molt violents, com per exemple la fusió de forats negres, i detectar-les és extraordinàriament difícil.
I avui també són notícia els treballadors del metall a les Balears que no descarten anar a la vaga aquest estiu si no es desbloqueja la negociació del conveni del sector que afecta més de 53.000 treballadors a l'arxipèlag. UGT, Comissions Obreres i USO han aixecat la veu després de la darrera trobada amb la patronal que va acabar novament sense acord.
Els acusen de no donar una resposta a les demandes legítimes dels treballadors. El punt de conflicte, segons expliquen els sindicats, està en la pujada salarial. Reclamen que es referenciï amb l'IPC, que s'incloguin clàusules de revisió que blindin el salari en cas de la pujada de preus que es mantingui en un futur. El delegat d'UGT FICA, Roberto Serrano, explica que si bé la voluntat de la patronal era positiva en un principi, des de fa unes setmanes han canviat radicalment i ara les negociacions es troben bloquejades. Tant que no descarten ara mateix repetir la vaga que ja varen organitzar l'any 2023.
Desde hace 2 reuniones que esto no avanza ni para adelante ni para atrás, por lo cual es por lo que hemos detectado ese bloqueo. Entonces, claro, lo que hemos hecho es llevar este problema en principio a todas las empresas, ¿vale? A todos nuestros delegados, pues para que ellos se lo comuniquen al resto de las personas trabajadoras, porque seguramente que como sigamos así, pues tengamos que tomar acciones.
Patronal i sindicats es tornaran a trobar per intentar desbloquejar aquest conflicte dimecres que ve, dia 3 de juny.
I el tancament d'oficines bancàries i de caixers automàtics i l'aparició de la banca digital ha transformat la nostra relació amb els bancs. Segons el darrer informe d'inclusió financera del Banc d'Espanya, la situació dificulta l'accés a la població envellida i també als migrants. Cristina Tomàs.
En els darrers 20 anys, les oficines bancàries han disminuït un 67% a les Balears. Si el 2008 n'hi havia 1.256, el 2024 en quedaven 453.
Jo en tenia una de vora que nostra i ara tinc que venir aquí.
Tot ho lleven.
Aquelles que hi havia aquí te venia molt més bé.
Això va en perjuicio del cliente.
Menys oficines i més gestions per internet que dificulten el dia a dia de la gent gran.
Va dir gros, ha fet un bon molt gros. I si tinc que aclarir qualque cosa, m'ho aclareixen els fills. Ja ho he d'aclarir la meva filla.
6 de cada 10 espanyols encara paguen en efectiu, tot i que cada vegada l'empren menys, sobretot entre els joves. 7 de cada 10 paguen amb la targeta o el mòbil.
Yo con el móvil.
Siempre con el móvil.
No tienes que estar llevando las moneditas, el cambio, todo lo demás.
Solo en tarjeta, todo en tarjeta.
O sigui que ha estat un canvi ultra molt còmodo.
Només dur, que es mòbil i listo.
Inclús fas un cafè al poc pagant targeta. Sí, sí.
El Bizum continua guanyant terreny, ja l'empra un terç de la població. Segons aquest informe, també part de la població immigrant, sobretot la que es troba en situació irregular, també hi topa amb moltes dificultats, sobretot per obrir un compte corrent.
El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei que regula la intel·ligència artificial amb multes de fins a 35 milions d'euros per adaptar la normativa estatal a l'europea. Però hi baix de manera expressa els sistemes de manipulació subliminar, la classificació biomèdica per raça o religió i els hipertrucatges sexuals.
Una norma que blinda la supervisió humana en els sistemes de risc per protegir els drets fonamentals i els menors d'edat. El ministre de Transformació Digital, Óscar López, ha defensat que el test és garantista.
España, desde luego, es un país líder en la construcción de una inteligencia artificial, como digo, confiable y ética y humanista. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
La llei comença ara la tramitació al Congrés, on el govern no té els suports garantits per aprovar-la de manera definitiva.
I la ministra de Sanitat, Mònica García, compareix avui al Congrés dels Diputats per retre comptes de la gestió del desembarcament dels passatgers del creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus.
A Espanya ja són dues les persones contagiades per aquest virus, que en aquest moment són asimptomàtics. Ara Sanitat estudia el criteri per donar d'alta el primer home que va donar positiu i que sigui amb totes les garanties.
I a l'Audiència Nacional, el tribunal que jutja el cas Kitchen acabarà d'escoltar les converses enregistrades entre l'excomissari José Manuel Villarejo i diversos interlocutors en què parlen de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
Aquest dimarts han escoltat el diàleg amb l'exsecretari general del PP, María Dolores de Cospedal, en què Villarejo li deia que això de la llibreta, referint-se a les anotacions de Bárcenas sobre la presumpta comptabilitat també del partit, seria millor poder-ho aturar. També han pogut sentir la conversa telefònica del 19 de febrer del 2017 amb l'advocat Javier Iglesias, en què l'excomissari bateja l'operació com a Operació Cuiner.
I de la crònica internacional, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, avisa d'una escalada al Líban. Diu que les forces militars actuen amb un gran desplegament i prenen posicions estratègiques. Tot afirma per reforçar la zona de seguretat per protegir les comunitats del nord del país.
Tot això quan les autoritats libaneses han elevat a més de 3.000 els morts i a 10.000 els ferits a causa dels atacs perpetrats per Israel contra el seu territori des del passat dia 2 de març.
I continuen les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Mentrestant, Washington ha impedit el pas de 108 vaixells per l'estret d'Hormuz després de 6 setmanes de bloqueig.
Teheran, per la seva part, xifra en 25 els vaixells que han creuat l'estret en les darreres 24 hores. A tot això, el preu del petroli repunta. El barril de Brent torna a arribar ja als $100.
7:53 minuts. Anem ara amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La plaça Ambaixada d'Espanya de Palma es prepara per canviar de pell. Els pròxims 10 dies, en poc més de 48 hores, arrenca la Fira del Llibre a la ciutat i ho fa amb la jornada més especial, la nit de fira que oferirà llibres i música fins a les 10 del vespre al Cor de Palma.
Una nit de cultura que clourà un capvespre de festa marcada per l'actuació musical dels Monkey Doo, que ara ja escoltem de fons, i per un pregó protagonitzat, també en certa manera per la música, perquè qui el farà són fades com a protagonistes que, per cert, en tenen moltes ganes.
Hola, som
Fades!
I ens veiem aquest divendres a la Fira del Llibre de Palma per fer el pregó.
I com a mallorquines mos fa moltíssima il·lusió.
Sí, sobretot perquè som un grup que se va fer en el grau de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears. Per tant, mos veiem allà aquest divendres.
Adéu, adéu, adéu. Adéu.
M'agrada, I like it, m'agrada, j'adore, m'agrada que...
I tot això amb els llibres com a base, evidentment, però moltes coses més. Miquel Ferrer és el president del Gremi dels Llibreters de Mallorca.
Durant aquests 10 dies, des d'aquest divendres 29 de maig fins diumenge 7 de juny, podran trobar a la plaça d'Espanya una diversitat immensa de llibreries, amb 16 llibreries participants i, a més, les casetes de l'Ajuntament de Palma, de la nova editorial Moll i de la Fundació Mallorca Literària.
Casetes que acolliran signatures en novetats com el debut literari de l'humorista Junet Shaib, també Marcos Augusto o Olivia Lund. També hi podran trobar Laia Malo, Àlex Fito, Luciana Pequer, entre molt d'altres. Una àmplia oferta que en aquesta 44a edició no deixa fora ni un.
A més, enguany des del Gremi hem treballat perquè la cultura arribi a nous col·lectius gràcies a l'acord amb la Prova Cultura, que ha tingut molt bona rebuda, més de 100 reserves ja fetes per les activitats d'aquests dies, i també tres matins en les que rebran visites d'escolars, en les que s'han apuntat més de 300 alumnes.
Tampoc oblida aquesta fira l'any Bonet, amb un recital organitzat per la Fundació Mallorca Literària i novetats com un taller de twerking o un enregistrament d'un podcast.
I ara vos avançam un concert solidari per aquest divendres. Un concert de gospel que no només es canta, és una pregària en llenguatge musical i verbal. És per això que la coral Ànima Gospel enganxa tant el públic. Ells aprofiten tot això per reivindicar causes justes. Seran a damunt l'escenari al Teatre Principal d'Inca aquest divendres amb un espectacle per recaptar fons per aconseguir que els infants de Gaza puguin tornar a les escoles.
Tot i que pel sol podrien ser perfectament dels Estats Units o fins i tot d'Àfrica, són tots residents a Mallorca. El seu director és Jordi Carulla i ha aconseguit una sonoritat digna dels millors cors d'aquest món en aquest estil. A més, ho reforcen en gran bases que els acompanyen i després tot depèn dels solistes, que alhora fan de cors quan canta un altre. Pel que fa al repertori...
El repertori que cantarem Ànima Gospel i Veus de Llevant, i que pot durar una hora i quart més o manco, recull temes clàssics bastant coneguts, com poden ser Amazing Grace, Happy Day, Total Praise, When the Saints Go Marching In, i després hi ha altres temes que són més moderns.
Aquest concert s'ha organitzat, o l'ha organitzat Inca Mallorca Solidària, per donar suport als projectes educatius i humanitaris que desenvolupa a Gaza, conjuntament amb Punts de Vida i la xarxa Aid for Gaza. I ja serà a les 8:30 del vespre, ho dèiem, a la sala principal del Teatre Inquer. L'entrada, recordau, va per una causa solidària.
I a nit s'han lliurat els tercers premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya al Palau Municipal i FEMA de Madrid.
I el premio és para Lux de Rosalía.
A productor, productora del año, és para Rosalía con Lux.
La perla de Rosalía.
El premio de la Academia de la Música al mejor álbum pop es para Lux Rosalía.
El premio de la Academia es para
La perla de Rosalía.
Esta del año es para Rosalía.
Ja heu sentit, la gran triomfadora de la nit ha estat la catalana Rosalía, que malgrat no poder assistir en aquesta gala, s'han enduit 8 dels premis dels 43 que es varen donar.
I entre ells ja ho han sentit, millor artista, millor àlbum per Lux, millor cançó per La Perla, també va ser reconeguda en tot cas com a productora i compositora de l'any, a més de guanyar també les categories de millor videoclip, millor àlbum i millor cançó pop, ni més ni manco. En tot cas, la cerimònia va estar presentada per Leonor Watling, també va distingir figures Moltes altres, també, com Joan Manuel Serrat, que va rebre el Premi d'Honor a la Història de l'Acadèmia, així com l'artista Leiva, també Maria Terremoto, Amaral, Luz Casal, o les Sanguijuelas del Guadiana, guardonat com a millor artista revelació.
I arribarem a les 8 amb un altre punt per a l'agenda.
On no oblidar pugui.
Estan bé aquest divendres, però a les 8 i mitja del capvespre al claustre de Sant Domingo d'Inca, on ens espera Devon Canta Suau.
Una proposta artística que uneix poesia i música en un espectacle íntim, ja ho heu sentit, emotiu, especialment protagonitzat per Antoni Bujosa, per Pau Devon, que és la veu solista, i també pel poeta Pere Suau. L'espectacle ha exhaurit les localitats en les seves darreres actuacions i ha estat molt ben rebut, sobretot pel públic i també per la crítica cultural. A Inca l'accés a l'espectacle serà gratuït fins que es completi l'aforament.
Amb música arribam a les 8.
En l'alta roixó d'unes llunyanes trèmules soliu es roselles on no oblidar pugui. Que ja mai més podré oblidar-te.
IB3 Ràdio.